received 80,000.
La comissió ja ha registrat 80.000 peticions. Rússia no acceptarà del compte monetari per la destrucció de cases, escoles i hospitals.
Hem arribat així a les 6:04. Ara vos deixem amb els companys de l'Aviador i actualitzem i ampliem tots aquests continguts a l'informatiu del vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Avui dedicam l'Aviador un llibre de relats i a dues novetats discogràfiques. Comença la cultura a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Fiol, el control tècnic.
Com heu sentit, començam amb un llibre, El llenguatge de les ones. És una compilació de relats evocadors de les Pitiuses de l'eivissenc Ramon Mayol, que l'ha publicat amb Edicions Aïllades. I després molta música, amb la presentació de dos discos, el de Guille amb The Waves i també el dels Ripples. Dos grups amb un, podríem dir, que actuen aquest divendres i presenten amb dos discos. I per acabar, novetats d'altres músics locals.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Avui parlant d'un recull de relats, de contes, El llenguatge de les ones i altres relats, es diu l'autor, ja ho heu sentit, Ramon Mayol.
Colors immortal per sempre que han fet els pintors marquen calma blanca no mous els vaixells i el vent els flocs caminen tots sols.
Ramon Mayol, que a part d'autor és editor, director audiovisual, forma part, de, per exemple, del duet Molt amb Marcel. Ramon, com estàs?
Hola, buenas tardes, quina sorpresa, no esperava aquesta música, molt bé per ahí.
Amigo, com t'estens de fer tantes coses? Música, també.
Bé, que cada cosa és el seu temps, no? Sí, no? Ara mateix, un temps per escriure, un temps per fer música, en fi, i quan a un li agrada, se fan coses que a un li agrada i tenc aquesta sort, no sé com dir-te.
Sí. Que te reta el temps també, evidentment, no? Quan un té la passió per davant, evidentment, sí, les coses acaben fluint.
És així, sí, és així.
Anem a parlar avui del llenguatge de les ones, aquest recull de relats on hi trobes família, on hi trobes natura, la terra, i Vissa també com a, pràcticament com un personatge més, no? Són relats molt, molt arrelats, si m'he permès el joc de paraula.
Sí, és que jo mirava de transmetre un poc, primer l'amor en aquesta terra, no?
Clar.
Que un és, jo m'he quedat fascinat cada dia, no? De racons, de moments, de paisatges, de postes de sol, i mirar de transmetre, d'una banda, això, no? És a dir, tot el que dona aquesta illa, és que vivim aquí tots els anys, és que la podem gaudir, no? I d'altra banda, també, doncs una mica de crítica, no? De crítica social cap a on va ser ella i, I bé, i mirar d'equilibrar les dues coses, no?
Ara en parlarem d'aquesta crítica que evidentment hi és, però una qüestió prèvia, Ramon, perquè les fotografies corren a càrrec de Joaquim Seguí. Clar, no sé si... Com vincules a cada una de les fotografies que precedeixen precisament el relat? És un diàleg cercat? No tenen per què tenir res a veure, diguem, el relat en la fotografia?
Sí, és un diàleg, però no volíem posar-ho fàcil.
Clar, no explícit.
Al lector. No és explícit, tot i que, entre línies, penso que sí que t'està dient alguna cosa, manco alguna cosa del relat que ve a continuació. També he de dir que jo sempre he dit a totes les presentacions, a curs de lectura, que la part que més m'agrada i penso que ser millor del llibre, i ho dic de veritat, són les fotografies, perquè en Joaquim Seguí és un magnífic fotògraf, com sabeu, i a més ha fet moltes exposicions i uns llibres que són meravellosos. Jo he tingut la sort de poder treballar amb ell en aquest llibre i estic molt content del resultat.
Fotografies que retraten persones, retraten monuments, retraten moments, retraten grafitis a la paret, que passen per València, per Galícia, per Nàpols, òbviament també per Eivissa i l'Havana, per exemple. Són tots llocs on se suposa que ha estat en Joaquim, que has estat tu...
Joaquim
segur, perquè si no, no...
ella està segur, efectivament.
Segur, no?
I jo no he tingut la sort d'estar en tots, en alguns sí, però no he estat en tots. I de vegades jo estic explicant un paisatge a Eivissenc i surt un museu de Nàpols o surt un carrer, un racó... que potser una ciutat italiana que està plena de cultura per tots els racons, però ell agafa un racó que es veu una sabata oblidada, unes fulles allà posades, que ningú s'hi fixaria, no? I això també te fa reflexionar. Hi viu gent allà, està habitada, no? Hi ha una altra ciutat, a més dels museus, no? Tot això és el que intentem transmetre, no només en les paraules, sinó en les imatges. Mm-hmm.
Un llibre que ve precedit d'un pròleg de Nadal Suau, que també acaba amb una reflexió teva, no?, i una convidada també a opinar sobre aquests relats. Jo, més que opinar, m'he dedicat, evidentment, a llegir-los, observar-los, fins i tot a rellegir algun d'ells. Algun d'ells me semblen faules i és guapo, no?, és aquesta textura que aconsegueixes.
Sí, te ho agraeix, perquè... De vegades, fer relats no és fàcil acabar-los, perquè un començaria i acabaria fent una novel·la breu, no? o un relat molt llarg, però hi ha que acabar en algun moment, perquè si no serien relats, sinó una altra cosa, no? Sobretot si n'has de posar molts en un llibre. I resumir la història en poques pàgines, a mi m'ha costat un poc. He hagut de retallar d'aquí i d'allà, perquè surti una compilació, a més, que tingui sentit. No? Uh-huh. I sí que, al final, pens que home, si hagués esperat més, ja saps que al final hagués canviat algun conte, hagués posat un, hagués llevat, perquè això no s'acaba mai, hasta que has de dir, bueno, ja està, ho fem així. Però, al final, pens que té sentit, pens que és un llibret que té sentit, que del principi al final, no?
Uh-huh. En quin gènere, quan demana això a un autor o una autora, normalment me demanen que me contesten que cada gènere, si se pot dir gènere, té també el seu moment i que se senten molt a gust en tots. Però, si haguessis de triar, narrar, diguem, una narrativa més llarga, relats, en què te quedaries? Perquè, clar, m'estàs dient que ara que t'ha costat, per exemple, o que a vegades t'acosta resumir o acabar... Sí. Clar, això en una novel·la no tindries aquest problema, seria...
No, però probablement s'obririen pàgines. Vull pensar... Clar, buscar l'equilibri... Jo m'hi sent molt còmode amb el relat. I, a més, és un gènere que m'agrada molt llegir.
Sí.
Jo crec que és on estic a gust... I penso que tinc... O sigui, jo a mi sempre he dit que m'agradaria escriure poesia, som incapaç, i admit molt en els poetes, i intentar fer, bueno, pots imaginar alguna novel·la i tal, però al final són els relats on jo estic a gust i penso que li dono sentit a allò que vull transmetre al manco, no? Me surt així. Però no vol dir que jo... O sigui, amb això jo vull dir que estic a gust, no vol dir que m'ha sortit bé, a veure si m'entenc. O sigui, estic a gust i, de fet, és una cosa que vaig fent des de fa anys i continuo fent, no? Mm-hmm.
Parlàvem d'Eivissa, d'aquesta Eivissa que hi és i no hi és, d'aquesta Eivissa que camina cap a un lloc que segurament a molts de vicencs i vicenques no vos agrada, i jo que me sent també una mica vicenc tampoc, d'aquesta Eivissa que començàvem a perdre i fins i tot que en part definitivament han perdut, no? Hi ha nostàlgia, hi ha un contrast també entre aquesta cosa telúrica, de vegades atàvica fins i tot, i de cop i volta compareix un McDonald's, que no és un problema només d'Eivissa, sinó de tot el món. Clar, com conjugues tot això, a més, amb l'autoconsciència, que efectivament segurament no duim el rumb adequat?
No, sí, efectivament. Jo, si visquéssim una illa prèvia a la globalització... és molt probable que haguessin sortit a altres tipus de contes. Però, clar, això va venir fa més de 20 anys, o gairebé 30, no? Per quedar-s'hi i, a més, com una pisonadora. No volen fer cas i clar, ara ho lamentam, no? Però no només a Eivissa, eh? Ja saps que s'ha passat per tot, la gentrificació, tot això de les parts turístiques. Però a Eivissa especialment ha estat molt dur i els que hem viscut, jo som d'una generació no digital, per sort, i els que hem viscut aquest canvi tan ràpid i tan accelerat i tan horrible, clar, d'alguna manera ho hem de manifestar i hem de dir alguna cosa, no? És evident que no ens agrada i és evident que ens hem d'adaptar, però també tenim el dret a patalejar i escoltar que ho hem fet molt malament i que ho estan fent molt malament, no? Algú podria posar remei, per favor, no? És un poc un SOS, també, no? D'alguna manera, qui vulgui llegir, entre línies, no? Veurà que hi ha una capa de demanar auxili, no? Que està passant aquí, que ningú posa fi... a tot això, no? Perquè haguéssim pogut dir, bé, vam tenir una època, no?, que és veritat, que va haver-hi, però és que no ve més final d'aquest desgavell. Per tant, jo ho veig amb preocupació, però també amb la resignació de dir, escolta, si no t'adaptes, no pots estar tot el dia, no?, com aquell veiem una garrota, no?, antitot, no? Bé, hem de gaudir dels bons moments, com ara, no?, de la tardor de l'hivern, i en resignació l'estiu horrorós, ple de gent, ple de cotxes i la massificació, no? I bé, d'alguna manera això també surt, m'imagino que apareix també, no? M'imagino que surt, no?
Sí, sí.
No explícitament, però està aquí, no?
Quan dius que qualcú faci alguna cosa, clar, en qui penses? Perquè moltes vegades tenim la tentació de pensar només en les institucions, en els diferents governs que se'n van succeint, però clar, hem de mirar cap a nosaltres, no?
Sí.
I evidentment, no, tant els mallorquins com els eivissencs, els menorquins en menor mesura, han contribuït molt a aquestes pèrdues.
Sí, però l'alerta... Jo, en primer lloc, contestant aquesta pregunta, efectivament, jo no estic posant el dit acusador davant de la classe política, eh? Vull dir que és un reflex nostre, no? O sigui, si estan allà és perquè s'ha molestat nosaltres, no? Vull dir que per alguna cosa serà. Si no més bé en aquesta societat, en els nostres vecins, els nostres amics o amistats que poden fer, no? I que no estan fent, no? I jo som el primer, també, no? En comptes de asseure en el Faber una pel·li de Netflix, a lo millor podríem fer alguna cosa que no estan fent, no? I ho deixem anar, no? Clar, això per una banda. Després jo vaig estar fa uns dies a Menorca, Ferreries, i el debat va ser molt interessant, perquè, clar, jo els hi deia alerta, perquè a Eivissa, amb aquesta onada horrorosa, i mos ha menjat, alerta, a Menorca, que no queda molt, si no es fa res perquè també passi, perquè ara sembla que queda el paradís i queda una illa al nord que encara se pot viure aquesta pau que tenim a Eivissa fa 30, 40 anys. No, però si no fan res també vindrà. Ells veien que no, no, aquí no passarà i tal. Tant de bo que no passi, no? Però jo no som tan optimista,
Clar. Més enllà de tot el que representa Eivissa i tot el que es diu i no es diu, però s'intueix, hi ha relats que m'interessen molt perquè, no sé, com narres les desgràcies de l'home normal, quasi un tipus Joque Noche, la pel·lícula d'en Scorsese, però sí. I fins i tot jo me recordo relats de... Jo també m'encanten els relats i els he llegit tota la vida, relats de Caldés o de Chesterton, no? Que aquest home normal al que li poden passar coses extraordinàries, òbviament.
Sí, sí, a qualsevol d'un altre. Sí, són persones, diguem, normals, per dir-ho d'alguna manera, que els hi passen coses, que dius com és possible, i això també, i ja passa, hi ha dies fins i tot que dius, bé, on està la càmera oculta que està passant avui, no? Mos passa, no? I és un poc també reflectir això, no? De persones que fan una vida absolutament normal, però que s'hi passen coses extraordinàries i totes una darrere l'altra, no? Mm-hmm. I de vegades també s'han de posar algun element que doni lloc. I aquí ja anem a la part més literària, no? Perquè també m'agrada molt jugar amb això, no? Amb un element extraordinari, no? I conjugar-ho tot. De manera que no quedi massa exagerat o massa escorat cap una banda, però que sembli que la gent se senti reflectida, no?
Mm-hmm. També hi ha humor. Salvent ses faixes seria un exemple, no? D'aquest joc de paraules també. Evidentment, crec que no hi ha un gran contador d'històries sense que tiri una mica d'humor, no? I això t'és present.
Sí, a més m'agrada molt. Jo m'ho pas bé, I de vegades tinc diferents alternatives i de vegades... Jo m'ho pas bé perquè m'agraden aquests llis o aquests finals i, ostres, que divertit. I intenta amb un altre encara, a veure quin és... encara més agosarat o no, més extraordinari, i aquesta manera de gaudir de l'escriptura, no? Uh-huh. I en aquest sentit sí que és veritat que hi ha autors que són autèntics mestres, no? Caldés o tants altres, no? Que ostres, que llegeixes i te sorprenen d'aquesta manera, amb aquests llits, que, ostres, que jo per almenys m'ho passo molt bé, no? Intent també, ja m'imagino que tinc aquestes... És evident, no? Les influències i tal, i són, no?
Clar. Sí. Què necessita Ramon Mayol per posar-se davant l'ordinador i començar a escriure relats? Quin ambient, quin moment, quina inspiració?
No, qualsevol. Temps, necessit temps. Sí. No, jo he escrit des de una sala d'espera perquè un avió té retard o esperant al dentista. Vull dir que no necessito més que temps. Res especial, ni incens, ni una música especial, ni una llum. No, simplement temps i ficar-me en una història, perquè de vegades te venen passejant pels carrers, les idees, no? I un les ha de... Si en aquest moment està bé, jo me puc ficar a una cafeteria i fer un cafè. Abans anava amb una llibreteta, ara ho puc gravar, ho puc d'alguna manera recollir. I després ja se recollirà davant d'un ordinador. Li dona forma, no? Uh-huh. Però jo, en aquest sentit, no tinc un moment del dia, ni una hora del dia, diguem, per posar-m'hi res especial, no?
En què estàs ara, Ramon, de totes aquestes facetes vessants que m'he explicat abans?
Bé, estic en diferents fronts, però sí que és veritat que, igual que l'estiu, he dedicat l'estiu a l'escriptura, per exemple, ara me feia més ganes anar per la part d'audiovisuals, sí. I estic preparant un projecte d'un documental, també un curt documental, i de gent d'aquí, perquè tenim gent molt interessant, i dic, no? I quan parles amb ells, però saps quina pena que ningú hagi fet res. I estic preparant cosetes més de l'àmbit audiovisual i sempre, sempre en la musiqueta, perquè tenen la sort que la meva companya, diguem, musical, la Marcel, són del mateix barri, i de tant en tant mos veiem, i mira, jo li indico un poema que te pareix, o tal, i anem fent, i anem... Però sense cap dir, ostres, que l'hem de presentar tal dia. No, simplement mos juntam a veure què surt. Però això és continu, vull dir, això sí que no hi ha un moment especial de l'any, perquè ho anem fent, no? De manera que és un poc complir el temps lliure amb aquestes coses, per tant, al final surten les cosetes sense un ordre, diguem, establert, no?
I que continuen sortint, de moment anem a gaudir, anem a deixar respirar aquest llenguatge de les ones i altres relats. Ramon Mayol, amb fotografies de Joaquim Seguí, Edicions Aïllades. Moltíssimes gràcies, Ramon.
Moltes gràcies per l'interès, de veritat, perquè no estic massa acostumat que els mitjans m'assen facin cas com a escriptor.
I d'allà te pots anar acostumant. Vinga, una ferrada.
Una ferrada, gràcies.
Estàs en calma, aguanta el cos, i quan estàs nida, tothom et por. Marruca el seu fill, així abraces l'illa on he nascut. Mar, si no et tenc aquí, al meu costat, t'enyor com un fill que sa mare ha perdut. Mar, si estàs en cau,
Ràdio és cultura.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, eh? Autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Per jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Són les 6 i 29 minuts. Continuem a l'Aviador ara amb dues bandes que ja han pogut ubicar en el nostre estudi. Tenim a The Waves i tenim a Ripples, que de fet faran un concert en el qual se mesclaran. De fet, són dues bandes, però com si fossin una, no? De cop, pràcticament tots els membres se repeteixen, llevat d'en Guille, que només està en els Waves. No? Com estàs, Guille?
Muy bien. Placer estar aquí.
Molt de gust. Idò, tenim en Juan, que és un membre dels Ripples i dels Waves, de tots dos, i que també té el seu grup Colorado.
Sí.
Molt bé. Tenim en Juan, tenim en Berto, que... i tenim en Nacho i en Antoni. Clar, és un poc complicat, perquè sou dos grups, però en realitat com si fossi un de més. No?
Sí, i en Javi, també.
I en Javi, exacte. En Javi, qui és el vostre manager?
Serà el presentador de... Road Manager i presentador.
Ah, sí.
I
perquè, clar, teniu dos discos. El dels Ripples és un EP... no? Que heu gravat la meitat aquí i la meitat als estudis d'Abbey Road.
No, teníem el primer EP que varen gravar aquí i ara és... He entrat un altre disco que el varen gravar aquí també i a Abbey Road.
Però la meitat aquí i la meitat allà.
Sí, però és un LP.
Sí, és un LP.
Ah, és un LP, sí. Molt bé. Sí. Molt bé. I també tenim el disc de The Waves, no? Tots els presentau aquest divendres. Divendres o dissabte? Divendres.
Sí, bien.
Aquest divendres en el Gremi, un concert especial. De fet, vos mesclareu tots dos, Guille, o no? Contau-vos un poc què heu pensat.
Esto es un poco el tema, ¿no? Los dos sacábamos discos debut y decidimos que en vez de hacer una presentación por separado, uniríamos fuerzas, pero además de unir fuerzas, tocaríamos los dos discos a la vez, es decir, todos los integrantes subidos en el escenario haciendo las canciones de los dos discos, ¿no? Mezclando los temas y, bueno, reinterpretándolos un poco también, claro, al hacerlos de otra manera, ¿no?
Bueno, en realitat sou el mateix, llevat de tu, que ets l'únic que no estàs en el
Bueno, Ripples. Luego está Tony Sánchez, que está solo en Waves y no está en Ripples. Está Tommy, que está solo en Waves y no está en Ripples.
Bueno, ha vuelto Tommy.
Tommy ha vuelto.
Ha vuelto.
Sí. Y en Nacho y en Jordi.
Y luego está Nacho y Jordi, que están en Ripples, pero no están en Waves. Es que es un lío.
Somos 8 en el escenario.
¿Podeu posar un plan, un dibuix?
Sí. De hecho, hubo una ocasión... es que una amiga...
Hacemos la clásica alineación 6-2.
Repartirem un Raiden per els que venguin al concert.
Però és un 6-2-3, que vos sobren jugadors, no?
No, és un 6... Bueno, sí, 6-2-25 en el backstage, però...
Sí.
Vamos, 6 delante i 2 detrás.
Una feinada.
I a quina sala tocau? De fet, tot això li heu dit Rock and Roll Zoo, no? Que
sí.
Sereu com... una mescla d'animalons, no?, que pujareu
bueno,
a l'escenari.
Està bien.
És a dir, que tots tocareu el repertori de les dues bandes, no hi haurà separació,
sí,
no?
No és com un concierto de un grupo primero y luego el otro.
O sigui, no. Que encara mos ho posau més difícil, no?
Ja serà definitivament
molt més fàcil. Ara ja no has de pensar, ara ja només és una banda.
Per què no muntar una Big Bang Bang y por The Show y de
Es que es nuestro sueño.
No, vale. Eso es lo que
quizá fe. Esto sea el inicio de...
De una gran Big Bang. ¿No? Sí, claro. ¿Y el Archie también toca algo?
Sí, el Archie es nuestro soporte emocional.
Es un canal de quina raza.
Es mi nuevo curro, no tengo ni idea ni de la edad que tiene. No sé.
Pero no sé,
de hecho, lo acabas de conocer.
No, es mi trabajo. O sea, ahora para pagarme la vida con la música no la he tenido que montar megabands.
No vos
cuido
lo creo.
Perros ingleses.
Bárbara.
Te lo juro por Dios.
No me lo creo.
Pero si la duit... No m'expliques, oi, és aduit un ca de... Així, bueno, serà mil leches, però sembla un caniche.
Sí, jo sé. Sí.
Com no, quina marca és això?
És un...
L'ha duit una senalla, una senalla.
Sí, és que és un perro.
És meravellós.
Però fa molta bonda, és gran, ja.
Sí, no oye, no habla, no hace nada. Solo duerme y nada más.
Que mono.
I mira los ensayos.
Y mira todo, sí.
Vinga, anem a començar a escoltar música. Tenim temes dels Waves, Ravish Song. Comencem amb aquesta.
Fantàstico.
Vinga. Vinga, anem a escoltar-lo un poc. És un tema que també presentaran aquest divendres en aquest concert, que començarà a les 9:30. Idò, és aquest rock and roll, aquesta música que m'ho recorda també en els 70s, en els 60s, era una cançó de Waves, que a més va ser com un dels singles que se varen promocionar. Anem a escoltar-la, si voleu, una de Ripples. Voleu, com vos agrada que vol dir, Ripples sí. O Ripples?
Ripples.
Ripples. Molt bé, i anem a escoltar de Ripples una que du per títol Something's Gotta Hold On Me.
Otro éxito.
Música dels Ripples, dues bandes que tenim, The Waves i els Ripples, que són els mateixos, mesclats, com acabem de dir, i en Javier, que és el nou membre de l'agrupació general. Javier, tu faràs de presentador de veres i ets el manager, o què?
Sí, lo tengo todo preparado y
sí,
la verdad que
dir...
me hace muchas ganas.
Sí,
sí, tengo outfits, tengo la actitud y...
¿Y el guión?
Y el guión, que lo sigo estudiando.
Sí.
Hombre, l'outfit és important perquè vosaltres sou de d'aquests músics que n'heu caracteritzat, no? A Ripple, sobretot. És a dir, n'heu vestits de...
Què vols dir, Maix?
Que van vestits d'anys 70, un poc, no?
És que sou molt presumits, Mònica.
Albert, és que sou molt monos tots, també s'ha de dir, que tot vos queda bé. Teniu bona perxa, que diuen. No, però a veure, que vosaltres teniu, com ell deia, Southfit també, no? Teniu aquesta...
Després m'han anat de compres en sortir d'aquí.
No, a veure, ja ho teniu
que
tot.
Sí. El problema que ho hem xerrat abans.
Per l'outfit.
No, a veure.
Rollo...
Quina dècada. És que pensa que hem muntat una moguda que sigui rock and roll zoo, però no tenia molt clar per què ho hem fet. I hem dit, pues ara mos hem de vestir d'animals.
No, ah,
que,
no guau,
com Mònica. Sulu.
No me crec res, no me crec res del que deia.
No, no, que sí, que sí.
Que
avisa no és traïdor. Sí.
Però de què anireu vestits, d'animals?
No, bueno, però detalles, sensacions.
Referències.
Tu quin animal diries que és cadascun?
Ostres, hòstia, i de...
De tota la taula.
En Berto, un canon canitxe.
No sé, Narchi és l'únic que ho tinc clar.
No sé, però animals guapos, o no? Animals ben xulos.
Un galgo que estan de moda en l'aristocràcia inglesa.
Muy finillo, no? Bueno...
Armadillo.
Juan, i tu que mos comptes? Tu que trobes de tot animal. Això? Estàs d'acord? També vas a comprar roba o què?
Sí, sí, ja he dicho... Bueno, Toni ya compraba esta mañana.
Ya he sentado el precedente.
Sí, pero los demás tenemos...
Ya sabes de quina botiga anar-hi.
I, Juan, escolta, i com és que en Colorado no tocau tan bé? Perquè ja seria el trio fantàstic, o què?
Que lo diga.
En exclusiva, oye, en IB3. No, pero como no estaba Tommy, que era el integrante que faltaba... Bueno, por el que dejamos de tocar con Colorado, básicamente, porque no encontramos otra batería. No lo buscamos tampoco.
Pues, es complicado.
Sí. Y nada, pero ahora Tommy se ha unido en el último momento, entonces a lo mejor hacemos un par de temas.
Ah, mira, qué guay, o sigui, que también habrá sí. Colorado, ¿no?
Siempre te damos alguna exclusiva, Mónica.
Y, no, molt bé, si m'agrada. ¿Y com va anar esa grabación Abbey Road? Es a dir, és un capricho, realment se nota, val la pena, quines sensacions valeu tenir allà?
Molt bona. Bé, va ser una oportunitat que mos va sortir en darrer moment abans d'anar d'allà a tocar a Anglaterra i després mos va sortir l'oportunitat de tornar-hi i mos en van donar en Guilla i en Tommy, però això t'he dit que va ser com la primera col·laboració de Rock and Roll Zoo i va ser molt guapo, pues, més que res, sobretot per l'oportunitat de poder viure-ho tots junts, perquè... Tan...
Per això vos heu de quedar només amb un grup.
Increïble.
Sí, tant Waves com Ripple, sempre els Beatles han estat com una referència màxima i poder viure-ho tots allà junts va ser una passada.
I alguna cosa especial que vos passàs allà o...?
Dormimos 12 en el suelo del productor de Abbey Road en su casa porque... Y el único que durmió en el sofá fue el señor de Guillermo de Borràs.
Hombre, por favor.
De Guillermo de...
No, Guillermo de Borràs.
De Borràs.
Guillermo de Borràs.
No, fue espectacular. Mira, yo recuerdo que justo era el día de mi cumpleaños y Tony el día antes me escribió, me dice, vamos a Abbey Road. El mejor regalo que tal. Y estábamos como niños pequeños, porque claro, tú has visto 200.000 escenas de los Beatles por ahí en medio, y claro, todo, o sea, maravillados, ¿no? La cafetería, tal. Nos colamos un poquito en la sala 1, estaban grabando la banda sonora de Gladiator, si no me equivoco. Y pues, sí, por ahí, como niños pequeños, realmente disfrutándolo muchísimo. Un sueño.
¿Y de preu compensa? Es a dir, tècnicamente es tan especial otro o el
100.000 euros, Mónica, 100.000 euros.
¿Qué? No.
El día.
No, gracias a Dios no van tenir que pagar ni un duro.
Que bé, i doncs, i així sí, no?
Sí. Ses coses gratis sempre s'ho viu.
I en Tommy ha fet de productor un poc d'Ardor Discos? O...
En Tommy va produir el primer disco i el segon també en sa gran majoria per els temes que ara en Abbey Road sa producció la va dur un poc en Tony Norton, que era el productor d'allà, però en Tommy també va col·laborar amb ell tant quan vàrem acabar ses cançons aquí en el teatre com allà a Abbey Road.
I ara sortiràs disc de Waves en vinil, han dit.
Està ja disponible, de hecho, està en les tiendes de discos de Palma. Sí, sí, sí.
I en CD ha sortit o és només aquest promocional?
Bueno, solo hemos hecho este promocional porque, bueno, nuestra idea es sobre todo el sacarlo en vinilo. Esto es lo principal y se puede conseguir tanto en la web de Spora Records, que es el sello que lo ha publicado, como en las tiendas de discos de Palma.
I a part d'aquesta presentació divendres, que serà espectacular, què més fareu? Teniu més sortides a
l'estranger? Res més, Mònica. Aquest és el darrer concert. Si qualcú vol veure Hermós, ha de venir divendres al Gremi. Sala 1.
No hi ha més opció, no hi ha pla B.
Luego nos mudamos todos a las Maldivas, apagamos móvil y ya no se sabrá nada más de nosotros.
La recaptació.
El último vals.
El último vals.
Que bonito.
Escoltau, justament s'inaugura la sala 1 aquest dissabte.
Què vol dir?
L'endemà de la vostra actuació se fa la inauguració oficial de la sala 1 del
Gremi.
Des de
que existe. Com? Sí. No lo sabia.
Pues és que m'ho acaben de dir, que t'ha pensat. Jo també tenc exclusives per tu.
Epa!
No, però faran una festa en la qual presentaran també tot el que han fet. Mm. Se diu... Ah, no, és dia de 8. Dia de 8 és dijous.
Ah, exactament. Vale. Ah, sí, hacen lo del... sí, lo esa cosa que hacen de Navidad, de los jingles y cosas. Sí.
Bueno, fan això de... Com Nadal, se diu? S'altre...
Nadal eclèctic, de s'altre música.
Exactament, sí. Fan això, però també fan La piel de l'acero, que és una inauguració d'aquesta sala amb la persona que és en Nil Marquès, que ha fet els tatuatges de separat o alguna
cosa. Ah, coño, és verdad.
Sí, idò, lo de Nadal eclèctic deu ser la sala 1.
Sí, agafarem la ressaca de Nadal eclèctic.
Sí. Si vosaltres també participau?
No, enguany no.
Bueno, a mi me lo propusieron.
I per què no vas dir que sí?
Pues que tengo otro concierto. Me habría hecho ilusión.
Molt bé.
L'any que viene.
I doncs anem a escoltar un altre dels temes. Si voleu, ara, dels Waves, escoltarem una cançó que se diu Hollywood Blues, que també podran tocar aquest divendres. Segurament sonarà tot, sí. No? Complet.
Casi todo, sí.
Molt bé.
Y mucho más.
Y más.
Casi todo.
Aquesta cançó és dels Waves. Com ho fareu aquest divendres? Un tema de cadascun? Ja heu fet s'ordre de ses cançons?
Sí. No exactamente, no serà una...
Una.
Una, però más o menos.
I també tocareu temes antics?
Sí.
L'objectiu és que no pareixi que són dues bandes damunt l'escenari que primer li toca un i després li toca un altre.
Exacte.
El tema és que sigui un foco... Un foco damunt de tots, a la vegada, que no... Que no hi hagi diferència.
Clar, perquè ara ho pensaves com si fos Nadal eclèctic entre les dues bandes, no? Nadal eclèctic fan dos artistes, canten una versió d'una altra. I vosaltres fareu un poc una cosa semblant, no? Les dues
Solo
bandes...
Solo que són temes nostres.
Clar, qualque versió hi haurà, no?
Nostres. Sí, alguna.
Sí, qualcuna.
Bé, se nota aquesta influència dels Beatles, també...
Què dices, no?
Me caen fatal esos pavos, tío.
No només dels
Beatles. Sobrevalorados.
Sinó que han parlat també a vegades amb en Guille de n'Àngelo, del seu tio, n'Àngelo Borràs, que amb en Mané Capilla varen fer un estudi, desgravaciones i molt d'altres projectes. I clar, ell era amb en Xavier Escúties, que més enamorats del món dels Beatles, no?
Es cierto.
Te va transmetre molt, ell també.
Sin duda, tanto él como mi padre, vamos. Esto desde mi más tierna infancia. Sí.
I doncs se nota, i tu faràs també amb els teus fills, o no?
Sí, bueno, de hecho, suenan en casa constantemente los Beatles, entre otros grandes, claro. Sí,
I de música actual, que més vos agrada? A part de... Clar, és que vosaltres sempre aneu un poc amb revival, no? És a dir, amb la música d'altres èpoques.
No te pensis, ara mateix hi ha música molt, molt bona i que escoltam... Jo crec que almenys tots escoltam més música d'ara que d'abans. Ara,
per exemple...
a Nova York, per exemple, ara ha sortit una banda que se diu Geese, que té un cantant que se diu Cameron Winter, i és un tio que és com... és lo más. No sé, sí. no sé què dir-te, però és... Sí. Però com que encarna un poc tot lo que... Tot lo que eren és la gent que a nosaltres mos agrada els anys 60-70 està fent algo parescut per a l'any 2025 i val molt la pena, si no l'heu escoltat, és una escutxa assegurada.
Que bé, alguna altra referència, Juan?
Bueno, ahora estamos todos muy obsesionados con este grupo, pero... Y casi solo escuchamos
¿sí?
eso. Sí, pero...
Inmersión Geese.
Bueno, no sé, así como grupos...
Los Twigs.
No sé, sí.
Natural pero... Child.
Natural Child. Sí. Estos son un poco más... Sí, que hacen un poco más
no sé
revival,
si ya se considera pero... actual o no, pero Wilco
sí,
también
es lo
está
que iba a decir.
Presente siempre. Sí, ¿no? Bueno, es actual en el sentido de que siguen sacando discos, ¿no? Tiene. Este año...
Viagra Boys, la activo. Mejor banda que hay ahora mismo en el mundo.
Viagra Boys. Escucha más.
Viagra Boys.
Y no sé.
Y Nacho, ¿tú tengo alguna banda que te agrade más?
Sí, ahora estamos, como dice Juan, todos metidos en Cameron Winter, pero también Need Party, Twin Peaks... Aunque, bueno, ahora volverán.
Sí, a ver qué pasa con eso.
Sí, parecía que se habían ido, pero ahora volverán.
Ojalá, tío. A ver, a Twin Peaks debe ser una locura.
Peaks, Alex Heyman.
Sí, también Rosalía. Cutworms.
Status Caduce, ¿son homenatge a Viagra Boys?
No, yo me lo dije antes.
O sea, joder.
Antes de que existiese Viagra Boys.
Sí, Sebastián Martí no era nadie. Tatus. No era nadie, i jo ja tenia tatus.
Que bien.
És que en Berto té un braç completament ple i s'altre de camino.
L'he empezado ahora este año.
Molt bé, i de més els braços?
Bueno, lo que hay debajo.
Hay cosas que no se pueden enseñar.
El viernes en el backstage, después del vol, el que quiera ver mis tatus.
I d'anem a escoltar, si voleu, un altre tema de Ripples. Sentirem es Never Gonna Be. Si voleu, quan mos queden encara 10 minuts de programa per gaudir d'aquests joves, en Toni, en Nacho, en Berto, en Javier, en Juan i en Guille.
I Archie.
I Narchi, és que n'ha dit. La música dels grups, dos grups, però un esperit únic, una ànima, una família, són Guille Will, The Waves, The Ripples. Aquest divendres presenten els dos discos, aquest Summer of Sunshine. Que presenten els Waves i també els discs de Ripples, que és també una llarga durada i que heu publicat amb aquí.
L'hem autopublicat digitalment i en físic amb Zero en Conducta.
Ah, molt bé. I fantàstic. Per tant, el teniu publicat també en CD o fareu també un vinil?
Estan ja els vinils a punt d'arribar. No sé quan, però estaran disponibles...
Divendres ja hi seran.
Amb sort, sí. Amb mala sort.
I amb mala sort.
Però bé, ho veig tranquils, en aquest sentit no hi ha problema. La música la poden trobar en vinil, cosa que és molt important per vosaltres, i també aquest divendres, en directe, a partir de les 9:30, les portes obrin a les 8:30, 12 euros, anticipada, 15 a taquilla, no?
Sí, un poc més per tot.
15 anticipada, de moment, les que queden, en taquilla, 65.
Sí. Hombre, Archie.
Hombre, Archie, bon dia.
Archie no ha estat d'acord amb alguna cosa que s'ha
dit. No, a veure, 15 anticipades, i 22.
Però s'estan acabant les anticipades de 15, perquè van fer una primera remessa de 15 i...
Ah, jo pensava que era anticipada fins que tothom que la volia comprar anticipada la podia comprar.
No, era, 15 era preu reduït.
Ah, molt bé.
Perquè a la festa també tenim, bé, les dues bandes, tenim DJs després, o saps...
Molt bé, quin DJs?
En Melchor, en Melo, en Aina Bibiloni, en Fonky, en Rick Sena, Panja i alguien más.
És tot.
Sí, i ja està. Més que un concert.
Fins dia 2 de gener.
Serà una experiència.
Fins quina hora durarà?
De les 8 a les 4, crec que serà.
Molt bé.
Jornada completa.
Que vagi molt bé. Molta merda que tenim al teatre a tots. Llarga vida, Archie.
Moltes gràcies.
Per favor. I pensau-vos, això de la Big Bang, tio.
Sí, 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 no? ara le daremos.
Que pague la
feina. Sí, sí, sí.
Que pague mucho.
Que pague la feina, que
bueno, gracias.
Gracias,
siempre,
gracias
por, que tenemos algo medianamente interesante que decir por darnos sí. voz.
Molt bé. Si
no, gracias.
Moltes gràcies.
I és dilluns, Mònica, continuem música, solem acabar amb una recomanació. Quina és avui?
Avui hem convidat en Jordi Maranges a que mos presenti la darrera cançó que ha fet, que és un remix d'una cançó seva que formarà part del seu següent llarga durada. El tema se diu Calcuta Mix, però anem a escoltar com la presenta en Jordi Maranges.
Hola, molt bona, sóc en Jordi Maranges i us volia presentar el meu nou single Calcuta Dancing Club. Calcuta Dancing Club va ser un local que va existir als baixos dels apartaments Pullman, allà a Cala Major, a finals dels 70, principis dels 80, no? Més o menys durant la transició. Era un local on s'oferien, entre altres coses, espectacles de travestisme. I, bueno, com un dels puestos pioners, diguem, d'aquest art, pues va donar feina a molts transformistes que després pues van desenvolupar la seva carrera. Per això va ser molt guai pues conèixer la història d'aquest puesto, tot i que pràcticament no hi ha informació en lloc i només vaig trobar a internet pues un cartell amb quatre noms i poca cosa més, ni fotos ni res. La cançó està produïda per Naron Rooks, que és el productor amb qui he treballat també Black Cat i altres cançons del disc, i forma part d'aquesta primera triada del disc, amb Black Cat i la següent, que se dirà Plaça Gomila, que parla d'aquests locals emblemàtics que van ser importants per a la comunitat LGBT i també per desenvolupar un poc l'art del transformisme o des drag, com se diu ara, no? Aleshores, bueno, espero que vos agradi, i ara aquest divendres surt també el remix de Calcuta que va fer un artista de Madrid que es diu Buena Tarde, i ha quedat també molt guai, així que espero que vos agradi.
es un secreto a voces. Abrázame con tu fuego.
I doncs, Calcuta Dancing Club de Jordi Maranges, Mònica, ho deixem per avui. Molta música.
Molt bé, no? I hem de dir que demà i passat demà mos trobareu en el segon canal d'Ivetres Ràdio, a l'aplicació i també a través d'internet.
Que hi ha futbol, no?
Segurament.
Fins demà, ja sabeu que a les 7 arriben les notícies.
Adéu.
Esta canción que ahora bailamos en la niebla.
La conversió